Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El Vallès ja disposa d'una eina per fer front al repte de millorar la qualitat de l'aire, convertint-se en la primera comarca que compta amb un pla supramunicipal d'aquest tipus. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Ara la pilota està a la teulada dels municipis que hauran d'escollir entre les 40 propostes que inclou el document. N'ha parlat el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Jiménez.
Ara cada un dels diferents ajuntaments se l'ha de fer seu. I com se l'ha de fer seu? Doncs l'ha de portar al plenari, veure quines són les propostes en aquest sentit que es fa per tal de poder millorar la qualitat de l'aire en el seu municipi i comprometre's per tal de poder, evidentment, doncs assumir-la establiment i poder desplegar el conjunt d'aquestes mesures.
El pla de la qualitat de l'aire parteix de la base que el trànsit rodat i la indústria són els dos principals contaminants de la comarca.
Els operadors d'oci nocturn alerten que el nou pla per regular el sector presentat per l'Ajuntament pot tenir conseqüències negatives per al conjunt de la ciutat.
El president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica, Joan Cosp, assegura que disseminar els locals de menys de 150 persones d'aforament per tots els barris no és bona idea. En aquest sentit, preveu que els problemes registrats a Gràcia quan l'Hermètica estava en funcionament es repetiran a tota la ciutat.
En esports, el Sabadell s'ha entrenat avui al CAR de Sant Cugat en la penúltima sessió de preparació abans del partit de dissabte.
Els arlequinats s'enfrontaran a les 4 de la tarda a un Espanyol que es troba en places d'ascens directe després del 2-1 ahir del Leganés davant l'Almeria.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 12 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen igual que en els últims dies. Hem d'esperar algun tipus de canvi o la tendència es mantindrà? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui els núvols i els estrats baixos han estat força abundants al litoral i al prelitoral, malgrat que amb el pas de les hores han anat minvant, no han acabat de marxar i a partir de la nit fins i tot tornaran a aparèixer i estendre's a punts del prelitoral. A la resta, el cel estarà serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts. Aquesta estabilitat és a causa d'un anticicló centrat a Itàlia que manté a les altes pressions sobre el Mediterrani i forma el que es coneix com una inversió tèrmica que impedeix l'ascens de l'aire a una determinada altitud i manté a sota tota la humitat fins a acabar de saturar, quan l'aire es refreda sobretot a la nit. D'aquesta manera es formen els bancs de boira i estrats baixos mentre que la resta es manté al cel serè. Aquesta situació és la que persistirà els pròxims dies amb bancs de boira i estrats baixos al litoral i al prelitoral, afavorit sobretot pel vent fluix i humit de component sud, i el cel estarà serè o poc ennuvolat a la resta del territori. La temperatura serà semblant amb màximes que voltaran entre 12 i 20 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la B30, un quilòmetre i mig de cues al seu pas per Barberà en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Sarrià i el túnel de la Rovira en els dos sentits. El Vallès Occidental es converteix en la primera comarca a disposar d'un pla de qualitat de l'aire en l'àmbit supramunicipal. El document recull una sèrie d'anàlisis sobre l'estat de la contaminació atmosfèrica del Vallès i 44 propostes per millorar la seva qualitat. Ara caldrà que cada municipi aprovi el pla en una sessió plenària i analitzi quines mesures considera més adients per millorar la qualitat de l'aire que respira la seva ciutadania. Tot plegat sota la coordinació del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
L'estudi de la qualitat de l'aire conclou que el trànsit rodat i la indústria són els dos sectors més contaminants de la comarca, responsables d'un 44 i un 33% de les emissions, seguits del sector domèstic amb un 11%. A més, el diagnòstic mostra que hi ha una proporció significativa de població exposada als nivells de contaminació. Per exemple, a Sabadell, que ha estat qualificat a l'àrea 1 d'actuació prioritària. La biòloga Sandra García, d'IS Global, explica què significa.
A l'àrea 1 són tots aquests municipis amb la població exposada a una distància menor de 500 metres als dos focus emissors, o sigui, aviari i industrial, per algun dels contaminants locals d'estudi i que es localitzen dintre de la zona d'àmbit 40, la zona de protecció especial.
Pel que fa a les propostes, prop de la meitat, 20, estan destinades a reduir el trànsit, millorar el transport urbà i la mobilitat activa. El control de la qualitat de l'aire conté 11 accions. La reducció de les emissions dels serveis municipals, 4, i dels sectors productius, també 4. Finalment, les accions de sensibilització inclouen 5 idees. Cadascuna té un termini d'execució, una prioritat, el cost i quina és l'autoritat responsable. L'objectiu és que estigui tot ben coordinat, com defensa David Casabona, de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació.
I crec que és de posar en relleu i valorar doncs, l'interès de fer aquests plans en un àmbit territorial més gran per sumar esforços i coordinar les actuacions. Atès que en molts casos un dels principals focus emissors és la mobilitat i cal plantejar actuacions doncs, de manera coordinada i que representin una millora per tots els municipis. La contaminació no passa d'un municipi a l'altre, no entén de fronteres municipals.
El pla es va començar a treballar el març del 2020 i s'ha conclòs el desembre de l'any passat. Ha estat elaborat per la Diputació de Barcelona.
Sabadell bonifica el 50% de l'impost de béns immobles a qui instal·la plaques fotovoltaiques. Aquesta mesura, aplicada des de fa anys, ha fet que sigui la tercera ciutat de Catalunya amb més instal·lacions d'energia fotovoltaica per a l'autoconsum, amb més de 135 equips d'aquestes característiques arreu del municipi.
L'autogeneració va créixer en un 140% a Catalunya durant l'any passat de manera homogènia. David Villar, cap de la Unitat de Perspectiva Energètica i Sostenibilitat de l'Institut Català de l'Energia, diu al programa El Cafè de la Ràdio que el ciutadà respon si se li posen les coses fàcils. En aquest sentit, l'increment ha vingut facilitat per dos factors.
És conseqüència d'una acumulació de coses que han anat passant en aquests anys. Per una banda, hi ha hagut una millora de la normativa a nivell estatal. Abans, fa tres anys, hi havia una cosa que se li anomenava impost al sol, que venia a ser com una mena d'impediment econòmic que hi havia a l'energia elèctrica que s'autoconsumia. I també hi havia barreres doncs, a nivell administratiu, a nivell municipal, a nivell burocràtic, a l'hora de legalitzar aquestes instal·lacions.
S'estalvien diners a la factura elèctrica i en 5 o 6 anys es recupera la inversió. Els habitatges unifamiliars també solen decidir-se abans per instal·lar-les. Un altre factor decisiu són els ingressos. En total, al país es van posar en marxa 5.869 instal·lacions.
L'Ajuntament i Endesa acorden iniciar una taula de treball per acabar amb els problemes de subministrament que han deixat sense llum a centenars de famílies alguns dies d'hivern. L'actuació arriba arran dels episodis viscuts en ple temporal Filomena, però també altres caps de setmana de gener. L'empresa i el consistori han acordat crear un grup de treball per solucionar els problemes de la xarxa local de forma més eficient.
Al comunicat, la distribuïdora Endesa afirma que per aquest 2021 té previst invertir més diners a la xarxa sabadellenca que l'any passat, però sense portar-ne les dades concretes. Asseguren que amb millores de renovació tecnològica, com la instal·lació de control remot a les instal·lacions, es podria reduir un 20% el temps de reparació de les avaries. Des del consistori consideren que era una demanda de màxima urgència i apunten que ja han començat a treballar en les actuacions d'aquest any. Montse González, destinenta d'alcaldessa responsable de l'àmbit de desenvolupament econòmic i impuls administratiu.
I volem recordar que amb motiu dels talls de llums produïts a Sabadell els darrers mesos i sobretot durant l'onada de fred, vam demanar a la companyia i a la Generalitat que amb la màxima urgència es prenguéssim les mesures adients. Ha hagut diferents reunions i esperem que amb aquesta taula que ara està a punt de convocar-se es pugui avançar per evitar problemes i que el servei de llum sigui el que tots els sabadellencs i sabadellenques mereixen. Òbviament, des del govern municipal ens mantindrem com fins ara al costat dels veïns i veïnes per exigir les millores que calgui.
Per la seva banda, la companyia insisteix que els problemes d'aquest hivern han estat causats per fenòmens extraordinaris, com el temporal Filomena, el fet que passem més hores a casa a causa de la pandèmia de la Covid o l'increment de connexions irregulars. Segons Endesa, la xarxa està en bon estat i dimensionada per cobrir la demanda actual.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Distribuir els locals d'oci nocturn per diferents punts de la ciutat, com proposa el nou pla d'usos recreatius de l'Ajuntament, pot ser problemàtic. Així ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio el president de l'Associació de Locals d'Oci de la Zona Hermètica, Joan Cosp. Per l'operador, les molèsties veïnals registrades a Gràcia, quan els locals estaven oberts, es podrien produir a la resta de la ciutat.
Si s'ha de tenir en compte, fent això, és que si fins ara hi havia els veïns del barri de Gràcia que estaven descontents pel soroll i per la gent i tot el tema, cuidado que si això ho estarem per tota la ciutat, vulguis o no vulguis, cada barri que tingui per allà, tingui la, les discoteques o que tinguin els bars musicals a la prop, doncs també tindran soroll, també tindran gent que entrarà, sortirà, vull dir, cuidado, que tot això s'ha de tenir molt en compte. Si volem pau, a veure, planifiquem-la bé.
Més enllà de les conseqüències del pla, els operadors lamenten que no se'ls hagi tingut en compte en la seva elaboració, malgrat el compromís existent durant el mandat anterior. COSP qualifica la situació de lamentable, ja que han conegut el document a través dels mitjans de comunicació. A més, havien demanat a l'Ajuntament en nombroses ocasions que contactessin amb ells per posar fil a l'agulla per decidir el futur de l'oci nocturn a la ciutat. En tot cas, els operadors no tanquen la porta a tornar a obrir establiments a Sabadell després que molts estiguin en marxa en altres municipis.
El portaveu de Ciutadans lamenta el conformisme amb què l'Ajuntament ha acceptat la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. En una entrevista al Cafè, Adrián Hernández considera que el govern s'ha quedat esperant les ajudes de les altres administracions i que no ha estat prou contundent per frenar els estralls del coronavirus.
Com a exemple, ha posat la gestió de les terrasses dels locals de restauració. Ha recordat que la bonificació del 75% de la taxa va ser proposada per la seva formació i que encara no s'ha donat cap llicència per obrir noves terrasses o ampliar-les, com argumentava la mateixa moció que va ser aprovada per unanimitat al ple municipal.
El que no pot ser que estem entrant ja al mes de març i no s'ha donat ni una llicència nova des de l'aprovació al juliol del pla de xoc. És a dir, aquells bars que no tenien terrassa han demanat tenir terrassa i l'Ajuntament no li ha concedit. Aquells bars que potser podien augmentar una miqueta la terrassa i traient dos places d'aparcament i posant terrassa, que ho han fet Terrassa, Rubí, Barcelona, Sant Cugat, Barberà, etc. Sabadell és un dels pocs ajuntaments que no ho ha fet i és competència municipal.
De totes maneres, sí que ha valorat positivament l'augment de la inversió en acció social. Sobre els resultats electorals de la seva formació el passat 14 de febrer, Hernández ha seguit la línia dels líders de la formació i en responsabilitza la baixa participació, que considera que només beneficia els partits independentistes.
La millora dels indicadors epidemiològics s'ha frenat en els últims dies. Segons les dades de salut, a Sabadell el risc de rebrot ha tornat a repuntar aquest dijous fins als 229 punts, així com la velocitat de contagi que ha passat del 0,78 d'ahir al 0,81 d'avui.
Per contra, la incidència acumulada 14 dies continua a la baixa i ara és de 282 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 32 casos nous de Covid-19, que situen la xifra total des de l'inici de la pandèmia en els 14.885. En canvi, no s'ha declarat cap defunció i la quantitat global continua en les 509. Les persones vacunades s'enfilen aquest dijous fins als 11.576, de les quals 4.464 ja han rebut la segona dosi.
Més finançament i una cartera renovada de serveis concertats. Aquestes són les dues principals demandes que les entitats del tercer sector sabadellenques llencen al nou govern de la Generalitat. Des de CIPO, l'Avant i l'Associació Juvenil Esquits alerten de la congelació que pateixen des de fa una dècada i fan una crida a abordar-la per poder atendre millor la ciutadania.
El president de la cooperativa CIPO, Joan Madaula, alerta que el tercer sector no està avançant al mateix ritme que ho estan fent les seves necessitats, sobretot pel que fa al finançament dels serveis concertats.
Però que fa 10 anys que no s'actualitzava. Ja l'any passat es va actualitzar, però només amb un 2%. Per tant, després de 10 anys més un 2%, això és molt ridícul, no? I les necessitats dels nostres usuaris, a més, van creixent en el sentit de que aquest envelliment prematur, en molts casos tenim, requereix molta més atenció, no?, a les persones. Per tant, hi ha el doble desfàs, un perquè no s'actualitzen les tarifes o la part del concert que ens paga la Generalitat, i l'altre perquè les necessitats cada vegada són de més complexes, no? Necessiten una atenció molt més acurada, aquestes persones.
Una altra qüestió que troben a faltar en les relacions amb la Generalitat és l'agilitat. Així ho ha expressat la directora general de l'Avant, Lídia Gil.
Sempre demanem agilitat. Ja sabem que no, els departaments són molt grans i costa molt, però han de tenir més agilitat en els canvis. La pandèmia aquesta també ens ha ensenyat, no?, que el que entra, no, el que ens entra a les persones que fem atenció, a les entitats que fem atenció directa, està molt allunyat de la cartera de serveis, no, de la Generalitat, i llavors hauríem de ser més àgils, no, en que aquestes carteres de serveis no quedin obsoletes, no?
Des de l'Esquitx, el seu director, Sergi Asensio, també reclama que reobrin serveis tancats arran de la pandèmia.
Creiem que és molt greu que encara continuem amb les entitats de lleure i les activitats, no, que es fan moltes vegades des del voluntariat, no, l'espai de dissabte, pues que estan tancades, no, i tenim un potencial de joves d'aquest país que estan disposats a fer cada dissabte activitats i no poden fer-les, no? I això és fa minvar un model de voluntariat, fa minvar pues, activitats que creiem que poden ser segures i que són vitals pels infants.
En tot cas, les entitats del tercer sector confien que el nou govern de la Generalitat posi les persones al centre de les seves polítiques.
Un grup d'individus encasta un vehicle a la joieria Grau.
El robatori s'ha produït a les 6 del matí i encara no se sap quina és la quantitat del botí. Els Mossos d'Esquadra han estat analitzant aquest matí l'escenari per tractar de trobar pistes. Víctor Martínez, encarregat de la joieria Grau, explica a Ràdio Sabadell com s'ha trobat l'escenari.
S'ha assabentat perquè ha sonat l'alarma, llavors hem vingut corrents i ens hem trobat el cotxe empotrat aquí a l'aparador.
Els autors de l'atracament han aconseguit fugir en un vehicle vermell que els esperava. És el tercer robatori que es produeix en les darreres setmanes al Passeig Manresa.
Els comerciants agrupats per Sabadell Comerç Centre arriben a un acord amb els professionals del taulí per oferir-los condicions de compra especials.
Actualment el parc taulí té més de 4.000 treballadors. Aquests es veuen afavorits per tractar també d'estimular el comerç de proximitat. L'acord l'han signat la presidenta del parc taulí, Mariona Creus, i el president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta. Ambdós estan convençuts que aquesta iniciativa és una estratègia per revitalitzar Sabadell i donar visibilitat als recursos que disposa la ciutat.
L'actriu sabadellenca Marina Gatell està d'estrena. El diumenge es comença a emetre per a 3 Player Premium la sèrie La cocinera de Castamar, on participa. Després es podrà veure en obert per Antena 3. Envoltada d'un elenc de primera línia, amb actors com Michel Jané, Hugo Silva, Max Iglesias, la proposta li va arribar en un moment difícil, quan s'estava plantejant com enfocar el problema de la falta de feina per culpa de la pandèmia.
La sèrie té una ambientació d'època del Madrid del segle XVIII. Gatell ha treballat el seu personatge a través de la tristesa i la profunditat, i es confessa impressionada de tornar a treballar en l'àmbit estatal després d'uns anys de no fer-ho. I és que mentrestant ha estat desenvolupant un projecte protagonitzat per 11 nens que viuen en un suburbi de Nairobi, a Kènia. Gatell ha explicat al programa al matí que es tracta de Queens of Kibera, una situació i una iniciativa dura.
I els primers dies va ser molt dur, fins que va haver-hi un dia que, pam, va sorgir la màgia, o sigui, els hi vaig donar una coordenada que va entrar allò... La música clàssica, per exemple, els feia entrar... Va ser anar-los hipnotitzant i donant-los la pau i la seguretat, és el que els deia, no?, una miqueta, o sigui, els deia, a l'escola treballeu el cervell, no?, o sigui, la lògica, l'organització, el gimnàs, el cos, a l'església, perquè són molt catòlics, el cor. Dic, jo vull treballar amb vosaltres un múscul invisible, no?, que és la imaginació.
El teaser es va poder finançar gràcies a una crida feta per les xarxes socials. El rodatge s'ha vist dificultat per mil anècdotes, des de la temporada de pluges fins al segrest del disc dur amb el material produït. A banda d'això, Gatell començarà un altre rodatge a la primavera. En aquesta ocasió, una sèrie per HBO.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Desenes de persones segueixen la concentració de rebuig a la violència policial que el CDR ha convocat aquest vespre a les portes dels jutjats de Sabadell. Els manifestants demanen que s'aturin les càrregues i les agressions dels agents cap als manifestants que aquests dies protesten per l'empresonament del rapella i d'età Pablo Hasél. Anem fins als jutjats, on tenim el nostre company Aleix Graell. Aleix, què està passant ara mateix?
Doncs ara mateix, Karen, el que estem veient és la lectura del manifest per part dels convocats que han demanat, bàsicament, que s'aturin el que ells qualifiquen de violència policial dels últims dies que veiem als carrers als manifestants que es manifesten per reclamar la llibertat de Pablo Hasél. També han demanat la dissolució dels cossos de l'Arro i de la Brimo dels Mossos d'Esquadra, que recordem que són aquestes brigades mòbils antiavalots. Tot ha començat i està sent bastant tranquil, només estem sentint crits i proclames, els manifestants mantenen una distància d'aproximadament uns 15-20 metres amb els agents, que els hi han demanat des del principi que es mantinguin això, a la distància prudencial dels
jutjats. De moment no hi ha molt d'agents disponibles, l'únic que veiem són 6 furgonetes i està tot a l'espera. Algun dels manifestants sí que s'ha volgut acostar més, però la sang no ha arribat al riu en aquest cas i estem a l'espera que la manifestació segueixi o s'acabi aquí.
Moltes gràcies, Aleix. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Precisament relacionats amb aquestes manifestacions en suport al raper lleidatà, avui s'ha decretat presó provisional sense fiança per un dels detinguts la nit passada a Barcelona durant aquests aldarulls posteriors a una manifestació a favor de l'alliberament de Pablo Hasél.
Els altres 6 detinguts que han passat a disposició judicial han quedat en llibertat provisional, amb l'obligació de comparèixer cada 2 setmanes al jutjat. La causa està oberta pels delictes de desordres públics, danys, atemptat a l'autoritat i lesions.
Sobre aquesta qüestió, el conseller d'Interior ha demanat una revisió urgent del model d'ordre públic, ja que assegura que una manifestació del segle XXI no pot acabar amb algú perdent l'ull.
Cal revisar de forma inajornable i urgent el nostre model d'ordre públic. En aquest sentit, el propi cos de Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior hi estem treballant des de fa més de 3 mesos. Entenem, però, que és en el marc de la nova Constitució del nostre Parlament, on hi ha d'haver-hi un debat serè, rigorós, profund.
Sàmper s'ha ofert a respondre les preguntes que faci falta de la Diputació Permanent, l'únic òrgan actiu al Parlament de Catalunya fins que els nous diputats no prenguin l'acte.
I el Procicat ajorna unes hores més la decisió sobre com han de quedar les restriccions a partir de diumenge, que és quan caduquen.
La decisió s'havia de prendre avui, però des de l'entitat consideren necessari deixar passar més temps per tenir dades consolidades sobre l'evolució de la pandèmia a Catalunya, tot plegat davant el temor que la variant britànica i brasilera tinguin un impacte més important en la població.
Moment pels esports. El Centre d'Esports Sabadell ultima els preparatius abans de visitar dissabte a les 4 a l'Espanyol. L'equip d'Antonio Hidalgo s'ha entrenat avui al CAR de Sant Cugat i demà ho farà per últim cop abans d'aquest duel català. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un duel que podria haver estat dramàtic pel conjunt perico, tot i la seva posició a la taula. Ara mateix són segons a 2 punts del Mallorca, gràcies al triomf a Son Moix, i ahir van mantenir la plaça d'ascens directe amb la victòria del Leganés per 2-1 a Butarque davant l'Almeria en el minut 95 de partit. Amb aquest marcador, els indàlics segueixen tercers, empatats a punts amb els de Vicente Moreno. De cara al partit de demà passat, es coneix també el nom de l'àrbitre. Es tracta de Daniel Ocon Arraiz, del Col·legi de La Rioja, i famós per assenyalar el lliure indirecte de Macaritze en l'Almeria Sabadell de fa poc menys d'un mes, que va propiciar el 2-2 de Juan Hernández. Tot plegat el dia en què la plantilla arlequinada ha rebut una sessió informativa per part de la Liga referent a la integritat i les apostes. Demà, com diem, últim entrenament abans d'aquest Espanyol Sabadell de dissabte a les 4, que es podrà seguir des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
Un apunt més de futbol, perquè avui es tanca el termini per decidir si els clubs de primera catalana, entre els quals hi ha el Sabadell Nord, reprenen la competició la setmana que ve. S'hi oposen 3 de cada 4, però de moment no hi ha resposta oficial i per cancel·lar el primer partit els equips tindrien de marge fins a hores abans de l'enfrontament. La majoria de conjunts no veuen gens clar el retorn a la Lliga, però tot i això, plouen els amistosos aquest últim cap de setmana. Dissabte n'hi ha fins a 5.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
L'Amics del Pou Insercat i els grups Arraona disputen dissabte el segon derbi de la temporada a la tercera de futbol sala. Per als primers, líders i ja classificats, hauria de ser un tràmit, mentre que els segons esgoten les possibilitats d'acompanyar els dels marinals a la fase d'ascens.
A 2 jornades pel final i amb un partit encara pendent, els de Darío Martínez es troben a 3 punts del tercer. Així analitzen el derbi els màxims golejadors dels 2 millors atacs de la Lliga, Jorge Tendero del grup Arraona i Raúl Martín del Pou Insercat.
Bueno, en cuanto a las sensaciones de juego, yo creo que llegamos posiblemente en el mejor momento de la temporada, porque creo que estamos en un momento en el que nos damos cuenta que podemos competir, pero sí que es verdad que en cuanto a resultados de cara a la clasificación llegamos en un momento delicado, porque aunque estemos ahí a 3 puntos simplemente, si Rubí gana este fin de semana se complica mucho porque ellos ya se clasificarían y nosotros tendríamos que ganar los 3 partidos que nos quedan.
Al fin y al cabo es un derbi
y los resultados dan igual. El derbi se tiene que jugar y ganar, y el equipo viene concienciado de que tenemos que llegar lo mejor posible a la siguiente ronda, y eso será si nosotros sacamos buenos resultados en los dos partidos que quedan.
Recordem que el derbi de la primera volta va acabar amb empat a 3. Aquest segon duel entre el Pou Insercat i el grup Zarraona es disputarà novament al Pavelló del Nord i arrencarà dissabte a les 5 de la tarda.
Un esglaó per sobre, segona B, el Club Natació Sabadell pot deixar virtualment feta la seva classificació per la segona fase si guanya aquest dissabte el segon equip de l'Indústries.
L'equip de Borja Burgos segueix liderant el subgrup 3B amb un punt de marge respecte al Mataró i amb 10 respecte al cinquè. Un Manresa que, això sí, encara té 3 partits pendents. A 4 jornades per acabar la primera fase i a les portes de 2 partits contra rivals directes, el tècnic creu que és clau sumar els 3 punts aquest cap de setmana i evitar possibles complicacions.
L'objectiu hauria de ser arribar amb una mica amb certa tranquil·litat a aquests dos directes, i això passa per guanyar aquest cap de setmana, i sobretot per això, per intentar, si no matemàticament, pues deixar molt encarrilat el passe a la següent fase, que era el nostre primer objectiu, el tenim a tocar, però aquesta setmana jo crec que podem acabar de donar aquest passet definitiu.
Per aquest dissabte, el tècnic del club tindrà les baixes importants de Dani Castro, Pipa i el capità Chato. A l'altre subgrup, el 3A, l'Escola Pia no té marge d'error després de la inesperada ensopegada contra la Unió. Els de Pedro Donoso són 6ens a un punt del quart, però amb un partit més. Ara visiten el CUE, un Arenys de Munt que ha perdut 11 dels 12 partits. Marc Pagès és el segon capità de la Pia.
Som especialistes, aquests camps som especialistes en perdre els punts. Nosaltres intentem anar amb la lliçó apresa, intentarem anar al màxim i treure els 3 punts, no només a Arenys, sinó després ve Ripo aquí, que serà un partit clau, haurem d'anar a Pallejà, que també serà un partit molt complicat, tipus avui, i l'última jornada que ara ho creu contra Calvià.
L'Arenys de Montpí arrencarà dissabte a les 6 i a 8:15 ho farà el Club Indústries B.
Marina García serà una dels principals reclams del Campionat d'Espanya de Natació que acollirà Canllong del 24 al 28 de març. L'objectiu de la bracista del Club Natació Sabadell serà segellar d'una vegada per totes el bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio.
Al desembre, García va fer la mínima A de Castelló, però com es repartia una única plaça i la guanyadora va ser l'andreuenca Jessica Vall, ara haurà de repetir la marca Sabadell. La barcelonina ha tornat a la competició amb el circuit català i de cara a l'estatal espera oferir la seva millor versió.
Competir a l'Open, fer una bona marca, fer una bona prova, marxar de l'Open amb bones sensacions, jo crec que és l'objectiu que tenim ara, no? De posar pues, allà tota la feina que portem fent fins ara, que és molta i ben feta, i jo crec que a l'Open és quan s'ha de donar tot i després mirar cap endavant i que ens doni aquesta plaça per poder anar als Jocs de Tòquio.
Abans d'aquesta cita, García també té previst participar al Memorial Paulus Vildebur del Club Natació Sabadell el cap de setmana del 27 al 28 de febrer.
I fem un últim apunt d'handbol perquè l'Oar Gràcia femení buscarà sorprendre dissabte el Castellón, líder de la divisió d'honor plata.
Les de la Plana arribaran al carrer Bocaccio amb la millor ratxa del moment, 3 victòries consecutives, just la mateixa que la de les Vertiblanques abans de perdre Lleida. Carol Carmona, entrenadora de l'Oar, demana sobretot concentració.
El partit de Mataró va ser com va anar, però bé. Jo crec que som capaces de tot, però clar, sobretot hem de sortir molt concentrades amb una bona actitud de plantar cara a l'equip que estigui al davant i sobretot fer el nostre paper, i després ja veurem si l'equip contrari és més bo i s'emporta els 2 punts, el facilitarem i ja està.
El Gràcies ara mateix desem 13 punts. El partit començarà dissabte a 6:45.
Un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 18 de febrer, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.